Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes a les 8 del vespre.
Benvinguts a Camins del Pla i la Muntanya, oients de Ràdio Balaguer, en una edició confinada d'aquest programa. No parlarem del programa d'activitats perquè no podem fer activitats en l'actual estat de confinament, ni es preveu tampoc en un futur proper. En realitat no hi ha res que. Un dia podem dia i el següent bé. És el caos de no saber on anar, de què fer. D'un país que té un ministre de Sanitat, un filòsof, perquè la seva funció era ser el foral representant de Catalunya a un govern espanyol, a una cartera sense poder real. I clar, sanitat, amb les competències transferides com a autònomes, era perfecta, fins que va arribar la crisi sanitària. Aquesta crisi sanitària no ha portat a una crisi, el canvi, perquè crisi vol dir canvi, de crisàlida, per exemple, una crisi econòmica. L'ha accelerat en dues direccions: la robotització, el teletreball, la impressió 3D, la venda per internet, l'eliminació del factor treball com a factor productiu, ja feia temps que estava en marxa. En realitat, el col·lapse econòmic ha estat més lleu del que hagués estat sense aquestes tecnologies. La segona direcció és la liquidació del low cost, destrossar planetes. Qui volarà en avions que hauran de cobrar el triple per bitllet perquè com a màxim podran portar un terç del passatge? Qui anirà a platges i llocs farcits de turistes? De veritat que per gaudir de la Sagrada Família, el Kilimanjaro, Yosemite, el Tíbet, les platges de Tahití o els carrers de Florència hi hem de ser físicament? O podem tenir la mateixa experiència en una realitat virtual des de la seguretat de casa nostra? En poc més de mig any ens gastàvem tot el que el planeta era capaç de produir en un any. Només era qüestió de temps estavellar-nos contra la realitat. Una realitat en la que qualsevol biohacker, amb internet i 90.000 euros, pot crear un virus com la verola i col·lapsar el planeta, com va demostrar el doctor Evans al Canadà fa 3 anys. El Covid potser és un virus natural. El proper virus potser no. Coi, quin editorial m'ha quedat. Anem al programa d'avui, un programa que permet que ens retrobem i us retrobem. Avui parlarem de tres coses diferents. L'Arboló ens parlarà de com hauria de ser el nostre retorn a la natura, de com s'ha acabat, s'hagi acabat aquest petit interval on la natura ha pogut ocupar una mica les ciutats. El Nil ens parlarà del present i jo us parlaré de com vaig començar a preparar excursions pel centre excursionista en el passat.
Camins del Pla i la Muntanya.
El meu primer contacte amb la natura van ser les típiques sortides familiars al pantà de Camarasa, al de Sant Llorenç i al Parc Nacional d'Aigüestortes amb la família. Recordo també les sortides que vàrem fer amb l'escola, amb el Lluís Garrofer i una escola a nits d'estiu. Un cop adult i professor i trainer per Catalunya, recordo haver fet sortides i visites al Delta de l'Ebre, a l'Alt Berguedà, a les Fonts del Llobregat i a les del Bastareny, menys conegudes, i al Pla de l'Estany. Quan vaig tornar a Balaguer, vaig fer-me soci del centre excursionista i vaig participar a les sortides que es proposaven, a la Noguera, als Pirineus. Mai em vaig plantejar organitzar sortides. Però la primera, el 2001, em varen proposar d'entrar a la Junta com a tresorer. Al assistir a les primeres reunions, vaig veure que el centre no només necessitava persones que fessin les tasques administratives, també necessitava persones que organitzessin sortides. Així és com em vaig sentir en l'obligació d'ajudar que els socis tinguessin sortides a les que poder anar els caps de setmana. Aquella primavera de 2001, el 15 d'abril, també va passar una cosa que va tenir ampli ressò mediàtic. Es va posar la primera pedra del nou poble de Tiurana. Nou, perquè el vell va ser destruït pel nou pantà de Rialp. Vaig pensar, serà interessant conèixer aquest lloc. Vaig proposar fer-hi una excursió. Era cap a finals de maig del 2001 i es feia el calendari del tercer trimestre. Aquell estiu el vaig dedicar a preparar sortides pel centre. Inspirant-me en l'exemple d'un altre membre de la Junta, el Paco Antillà, amb les seves caminades per Noguera, vaig idear el cicle pels voltants de Balaguer. Voltants dels castells de la Ràpita, el pantà de Sant Llorenç, Murmur, Santa Maria dels Franqueses, el CK de Balaguer, una sortida en bicicleta fins a Térmens, el Balaguer Històric, el Merengue, el Canal de Balaguer i també Sant Jordi de Motlle. Sortides senzilles a la vora de casa. Però tornem a la que havia de ser la meva primera sortida, el meu baptisme de foc, els voltants de Tiurana, programada pel diumenge 26 de setembre. Com preparar una excursió a un lloc que no coneixes? Doncs buscant algú que sí el conegui. Fent córrer veus, em va arribar un contacte, un professor de Pons, que amablement es va oferir per acompanyar-me. Vam quedar un diumenge de juliol per fer el primer contacte amb la zona, mapes, accessos. A l'arribar al migdia em va demanar que l'acompanyés al mercat d'Artesa de Segre. Quan tornàvem, a l'alçada de Pons em va dir «Coneixes el canal d'Urgell?» «No», li vaig contestar. «Agafa aquest tombant i segueix les meves indicacions». I així és com em va portar per la banqueta del canal d'Urgell des del partidor de Pons, que no coneixia fins llavors, fins a Artesa de Segre. M'explicava la història del canal d'Urgell i del que va significar per l'Urgell i el Pla de Lleida. Les grans obres desconegudes d'enginyeria, com el túnel de Montclar, el terraplè de Castellserà, l'aqueducte del Senill, el pont de ferro... A poc va anar brollant una idea. Fer un cicle d'excursions per conèixer aquest territori tan desconegut, especialment al 2001. Des de llavors, sistemàticament, totes les meves excursions segueixen un patró. Caminar per conèixer el territori, la seva història, la seva naturalesa, la seva gent. Caminar per descobrir en fora i en dins. I en dins, perquè en aquell moment vivia una crisi personal i vaig veure la història de la construcció del canal i del canvi del pla, que va experimentar el Pla d'Urgell com una manera d'explicar la meva reconstrucció personal d'un desert àrid i feréstec a un verger. Explicar les rutes del canal d'Urgell, però, serà una altra història de confinament. Només us avanço que avui puc veure els últims metres del canal d'Urgell des de la casa pairal dels pares de la meva dona. A ella la vaig conèixer anys després d'acabar aquest cicle d'excursions i aquest canvi personal. A ella li he d'agrair moltes coses. Acabem, però, aquesta història, la de la primera sortida. Preparar una sortida implica trepitjar el territori i preparar l'itinerari. Així que vaig posar-me en contacte amb l'alcalde de Tiurana per quedar el dia 26 per a que m'expliqués la història de la vella Tiurana i el projecte de la nova. Per assegurar que no em perdés el dia de la sortida, vaig anar a resseguir el recorregut de la sortida per primer cop. És el primer dia que feia tota la ruta, l'assaig general. Era l'11 de setembre de 2001. Vaig arribar a casa a 3:45. Les notícies encara no havien acabat, perquè dos avions s'havien estavellat contra les torres bessones de Nova York. Sempre recordaràs aquelles dates clau, els que estaves fent, i en aquest sentit sempre ho recordaré per aquestes dues qüestions, l'atemptat i la meva primera excursió, el primer assaig general. El 26 vaig tenir el meu baptisme de foc. Vam ser encara no una trentena de persones les que vam anar, una trentena escassa, les que vam fer aquella escultida. Tot va anar bé, un bon dia, una bona caminada, unes bones converses, uns bons amics. Un parell de mesos després va començar les excursions del cicle voltants de Balaguer, mentre el meu cap ja començava a pensar en el canal d'Urgell i com tirar endavant aquest cicle. Però com us he dit abans, això serà una altra història, i fins aquí la història d'avui.
Camins del Pla i la Muntanya.
El present? Ah, i el present. Si el futur és incert, una paraula poc utilitzada aquests dies, el present en el món de l'excursionisme podríem dir que és pràcticament nul. Des del 14 de març, amb el decret d'estat d'alarma i el posterior confinament, dubto que algú hagi pogut trepitjar les muntanyes aquests dies, o en general, fer alguna activitat física a l'aire lliure, cosa que abans trobàvem d'allò més normal i que ara potser comencem a valorar una miqueta més. El món saturat per imperatiu d'un virus que escampa el terror, però fora de les nostres llars l'activitat de la natura continua. Sense pretensions de dotar d'un aire de situació distòpica, la natura d'alguna manera està recuperant els seus espais, però si us plau, que no se'ns alarmin els menys animalistes. De moment encara no hem vist circular impunement senglars per la Diagonal ni trobem cabirols i daines per la Volta del Segre. Potser la treva ens beneficiarà una miqueta de tots. Bé, doncs res més lluny de la realitat. El naturalista i geògraf Martí Boada assegura un canvi de comportament faunístic a causa de la Covid-19. Els factors són clars. La no presència dels humans en determinats espais urbans ha permès que diferents espècies faunístiques que venen a la perifèria connectin amb aquests espais. També l'arribada d'ocells migratoris en època de reproducció modifica l'hàbit de les espècies autòctones, així com també ha influït la baixada de decibels als nuclis urbans. A la muntanya aquests dies no s'hi ha vist ningú, però sí que hi passen coses, fets com l'enigmàtica mort de l'os catxú, que en ple confinament ha despertat sensacions de poca transparència informativa. La mort de l'os més mediàtic s'ha produït mesos després de la demanda enèrgica del sector ramader d'extreure'l del medi degut a un comportament agressiu, una pàgina més a l'etern debat de la reintroducció de l'os als Pirineus. Si volguéssim repassar el calendari d'aquests últims dies, a grans trets podríem dir que s'ha suspès tot, o pràcticament tot. Ja no és cap novetat ni és cap sorpresa a hores d'ara. La regularització dels actes multitudinaris s'ha importat per davant moltes de les competicions esportives que s'havien de produir aquesta primavera i estiu a casa nostra. L'olla, les carenes, la buf, els castells i tantes altres s'han suspès i es veuen obligades a pensar ja en la temporada vinent. Aquest dissabte passat ha sigut el gran dia per tornar a trepitjar el carrer per fer esport, a sortir a passejar sense més pretensions. Si no us heu confinat en un refugi o teniu la muntanya a menys d'un quilòmetre de distància i encara veieu lluny això de planificar excursions més enllà del ja clàssic cuina-menjador, us portem algunes propostes per passar millor el confinament i treure's el mono de muntanya. La inactivitat als camps, senders i roques s'ha vist compensada per la sobreactivitat a les xarxes, que ha sigut el camp de joc perfecte per les propostes d'acostar la natura en aquests temps. El confinament està sent dur, sobretot pels qui estaven acostumats a estar en contacte amb la natura dia a dia. A finals de març es produïa un fet tan inversemblant com una cursa des de casa. Tres corredors d'èlit de les curses de muntanya com són Tòfol Castanyer, Pau Capell i Kilian Jornet, a més dels periodista Albert Jorquera, va organitzar la iniciativa Jo Corro en Casa, que pretenia fer una cursa de muntanya de llarga distància sense sortir de casa. La iniciativa va recaptar 80.000 euros en benefici de la campanya Jo Me Corono. Els esportistes van triar distància que volia fer en quilòmetres, ja sigui corrent en una cinta, al passeig de casa, a la terrassa o a qualsevol lloc del domicili. El confinament, sobretot, és repòs i hi ha espai per i temps per a la lectura. A banda de llegir, de volar a altres paratges, trobem altres propostes. L'editorial Desnivel ha convocat un concurs de relat breu de muntanya, viatges i naturalesa per transportar a mons reals o imaginaris a escriptors i lectors. El concurs és setmanal, comença i acaba cada dilluns. I avui obren la cinquena convocatòria i trobareu totes les bases del concurs i els relats premiats a la pàgina web edicionesdesnivel.com. Pels més petits de la casa també hi ha un espai per a la lectura. Araceli Segarra i l'editorial Alpina han compartit de forma gratuïta i en format digital La Tina al Denali, una aventura més de La Tina, un personatge animat creat per la muntanyenca Araceli Segarra i que viatja per tots els cims més alts dels 5 continents. Per qui no li acaben de fer el pes les històries de La Tina o la proposta d'Ediciones Desnivel, es pot llegir i rellegir tots els números de la revista Vèrtex, que la FEC ha obert de forma gratuïta i es poden consultar online. Precisament aquest any era el centenari de la FEC, la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya, i es recordarà, i tant que es recordarà. S'han ajornat o suspès la majoria de les activitats, però per altra banda la Federació ha proposat el hashtag Sent la muntanya a casa. Instagram concentra la majoria de les activitats en sessions de vídeo a diari. Els lives, aquests vídeos en directe, apropen diferents aspectes de la natura i la muntanya amb professionals de diversos que aporten el seu gra de sorra en aquests temps de confinament. Hi trobem noms com Ferran Latorre, Araceli Segarra, Pere Rullant, Oriol Cardona, Gisela Carrión o Clàudia Sàbata. I es realitzen des d'entrenaments físics a xerrades psicològiques, passant per entrevistes, cursos d'orientació i preparació, iniciació a la marxa nòrdica, meteorologia de muntanya o entrenaments familiars. Si preferim utilitzar les pantalles per transportar-nos a paratges més enllà del que observem per la finestra, han sortit força propostes audiovisuals com a alternativa als monòlegs de Fernando Simón i companyia. L'atleta català Kilian Jornet va anunciar a través de les xarxes socials que obria de forma gratuïta les pel·lícules de la saga Summits of My Life, el projecte personal del català. L'alpinista Sergi Mingote, que ha hagut d'ajornar la seva expedició al Makalu i a l'Annapurna per la crisi sanitària, ha decidit també penjar alguns dels seus documentals a YouTube. El primer que ha compartit és 8.848 Everest, el seu primer ascens a l'Everest l'any 2001. El segon és la travessa Pol Nord l'any 2000 i el tercer és 72 dies límit, on explica l'ascens al Broad Peak, el K2 i el Manaslu. Des del grup Corrent per la Terra i la productora Nebraska han obert també el documental Milà, resistència a la muntanya, que es pot trobar a Vimeo durant el temps que duri el confinament. El documental fa un tomb per la moguda de vida del muntanyenc Josep Milà, un dels impulsors de l'excursionisme al Penedès. Des de l'àrea de formació de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya s'han posat en marxa càpsules formatives a través del canal de YouTube de la FEC. Hi podeu trobar des de com preparar una motxilla o com plegar una corda fins a posar en pràctica els diferents nusos d'escalada. I amb el número de federat a Catalunya també es pot accedir gratuïtament a l'eCampus, la formació online de la Federació Espanyola d'Esports de Muntanya i Escalada, una pàgina de Moodle on hi ha informació sobre meteorologia, responsabilitat civil, nivologia, entrenaments... Ja ho veieu, de propostes n'hi ha un munt i per a tots els gustos. Seria molt estrany que ens haguéssim acostumat a un ritme frenètic de teletreball i quan això passi i ens retrobem amb una nova normalitat, no poguéssim valorar els plaers de la muntanya com abans. Seria molt estrany, no?
Camins del Pla i la Muntanya.
Veiem la llum. Tornarem a les muntanyes. Ja falta poc. Molts dels aficionats a les activitats de muntanya han viscut el confinament amb els ulls posats a la tornada. Alguns experts ens avisen. Cal fer-ho amb seny, començant per la nostra pròpia salut. Per molt que ens haguem esforçat a fer un manteniment físic, és ben segur que la majoria de les hores del dia les han passat ajagudes al sofà. A la revista Carreres per Muntanya ens recomanen no tenir pressa i ser prudents en aquesta tornada, sigui a les curses o sigui a qualsevol activitat física de les que ens agraden. Tinguem en compte que en un període de sedentarisme perdem moltes de les adaptacions físiques als músculs, als tendons, tant a l'impacte com al desnivell. En primer lloc, ens recomanen no tenir pressa. Quan comencem l'entrenament, cal progressar poc a poc, tant en distància com en desnivell o tecnicitat del terreny. Hi ha temps. En segon lloc, ens aconsellen combinar entrenaments variats durant les dues primeres setmanes i, per exemple, fer bicicleta i córrer. I finalment, com a consell més important, sobretot per a aquelles persones més competitives, tenir cap. Siguem conscients que totes les curses i tots els esdeveniments esportius encara són lluny. És evident que el confinament també ens ha provocat un estat d'ansietat i d'impaciència difícil de controlar. Però no per això ens hem de posar en perill. A veure si ara, en lloc de saturar els centres de salut per un virus, ara els saturarem per irresponsabilitat. Recordem que els accidents són freqüents a causa de la falta de planificació i per sobreestimar les pròpies capacitats. Recordem que el sistema sanitari, en general, ve d'una primavera estressant i desgastant. Siguem prudents i responsables, per nosaltres i per tothom. Però la tornada, per un muntanyista, no només és una tornada esportiva, és una tornada al medi. Aquesta primavera, en què els humans no hi han estat, han passat coses excepcionals. Tal com va sortir a mitjans, els ocells han variat el seu comportament amb canvis en la freqüència del seu cant, per exemple. Alguns experts fins i tot en preveien un augment de la població. En un moment important d'explosió d'espècies vegetals i animals, per primera vegada en molts anys nosaltres no hi hem estat. Vam veure imatges del que semblava l'os goiat caminant per una cresta i vam saber que el catxú havia mort. En alguns petits nuclis de l'Alt Pirineu i a l'Aragó tenen poc aquests grans predadors, també els llops, no s'acostumin a la tranquil·litat dels pobles i cada cop s'hi acostin més a buscar menjar. Dani Sol és investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i en una entrevista a Nació Digital explicava que algunes espècies aprofiten l'absència d'humans per ampliar el territori on alimentar-se. Però Sol afirma que tan bon punt tornem a la normalitat, les espècies també s'hi veuran obligades. De fet, en l'àmbit urbà, es tem que algunes espècies s'hagin acostumat al confinament humà i, per exemple, s'hagin apropiat d'espais que un cop reiniciada l'activitat, això els pugui perjudicar. Com, per exemple, seria el cas de nidificacions d'aus en zones poc aptes o l'acostament d'espècies que dèiem, com, però també serps o porcs senglars o llops a zones habitades. Per tant, ha estat una espècie de parany. Tot i que encara falta que els científics puguin sortir a recollir dades per saber què ha suposat realment la nostra absència, els més realistes ja avancen què passarà. Absolutament res. El període de confinament se'ns ha fet molt llarg, però de fet ha estat massa curt per influenciar de veritat en el medi ambient d'una manera contundent. Tot i les ganes que tenim de muntanya, cal ser conscients que aquest estiu serà encara un estiu excepcional. L'alarma sanitària encara no estarà completament superada i, segons diuen els sanitaris mateixos, fàcilment pot haver-hi un rebrot cap a la tardor. Tornarem a zones rurals amb població envellida. Tornarem a un medi que ja sabíem que era fràgil. Però fins a quin punt supeditarem les nostres ambicions de fer cims i senders pel bé comú? Us recomano vivament la lectura d'un article escrit pel guia de muntanya Daniel Orte Menchero, publicat a Sal i Roca, que porta per títol «El alpinismo también será otro». Daniel Orte dona per fet que les que vivim per la muntanya entenem l'alpinisme com un cant a la llibertat i a l'amistat. Amb tot, en relació a la pandèmia del Covid, Orte reflexiona sobre com hauria de ser l'alpinisme post-confinament. Ell entén que aquestes setmanes de parada i de revisar fotos antigues hem pogut veure en què s'ha convertit l'alpinisme, en com ha passat de ser una activitat romàntica a un producte mercantilitzat, en com els valors han evolucionat. Orte es nega a pensar que el món de la muntanya, amb la relació íntima i intensa que viu amb el medi, pugui arribar a ser insolidari. I pregunta, tenim clar que a banda d'una emergència sanitària ens trobem en una emergència climàtica? I ens posa davant dels ulls preguntes bastant incòmodes, com ara, quants quilòmetres estem disposades a fer per pujar una muntanya? Amb quanta gasolina? Amb quin material? Cosit on? I fet amb què? I com? La gent de muntanya hem de ser al capdavant de la lluita. Ens hem de comprometre amb el medi que ha enyorat tant i que ens dona tant. Hem de triar una manera nova d'anar a la muntanya. Ho farem?
Camins del Pla i la Muntanya.
Bé, un cop hem fet aquesta reflexió, aquest pas pel passat, el present i potser el futur de l'excursionisme, ara potser millor que fem un petit debat, una petita reflexió. Digue'm, Arboló, què en penses del que hem dit avui i de com va tota la qüestió de del confinament?
Doncs, home, penso que sí que ha estat una oportunitat, però penso que ja hem de començar a mirar una mica endavant i que hem de començar a mirar i, bueno, des d'un punt de vista del que som, un centre excursionista, un centre aficionat als esports de muntanya i, bueno, i no perdre de vista que és el que ens mou, no? Que potser no només és l'esport. Mira, podríem comentar, per exemple, una de les coses que ha fet durant aquest confinament el centre excursionista és el donatiu que ha fet al projecte Àgape, que és un projecte dels serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera. Podríem comentar això, el donatiu que ha fet de 400 euros per a aportar fons econòmics amb aquesta recollida d'aliments. Penso que és una bona iniciativa. Va arribar als socis, ho vau rebre, no? Vau rebre...
Sí, tots els socis ho vam rebre, sí.
Bueno, doncs penso que... 400 euros que s'havien de destinar cap a l'autobús, no? És a dir, cada trimestre es fa una activitat en bus i aquests diners que s'havien destinat a l'autobús ara els podem destinar amb aquesta causa solidària i que, a més, toca molt de prop, que tampoc no és cap campanya així nacional, no? Sinó que és Balaguer i la comarca.
Sí, a més, de fet, hi ha hagut, realment sí que hi ha hagut persones que els ha tocat molt de prop això. Hi ha hagut molts comerços que s'han vist obligats a tancar des del primer dia de la declaració de l'estat d'alarma i hi ha hagut famílies que realment s'han vist afectades per aquesta situació. Em sembla que un centre excursionista no és només un centre esportiu i amb això ho acaba de demostrar el centre excursionista de Balaguer. Vull dir, és un centre que també té una certa vessant social en aquest sentit. Vull dir, el centre ho ha demostrat. Ja ho havia fet d'altres vegades, però en aquest sentit, no sé, molt bé. I l'altra cosa que potser també estaria bé que comentéssim seria tot el tema de que s'ha mogut bastant amb xarxes. No sé si ho heu sentit, el rebombori que hi va haver quan es va dir que les llicències, bueno, que l'assegurança deixava de cobrir els assegurats durant l'estat d'alarma, cosa que és bastant lògica, vull dir, tampoc pot sortir i tal. Però no sé si vau veure a les xarxes el rebombori que hi va haver amb això.
No. Va fer un decret per la Generalitat dient que no es tornarien el preu de la Federació de la Llicència d'aquest any, no? Vull dir, amb el caos aquest, o amb aquest rebombori que es va crear una miqueta a les xarxes, fins i tot es va fer aquest decret que potser era innecessari, no? Perquè si hi ha la confiança o la responsabilitat de que tot sortirà bé, potser dels primers dies hi havia aquesta incertesa de com anirien les coses i si això duraria molt més, i era comprensible, però bueno, finalment ara veiem que l'efecte torna a assegurar els possibles danys que es puguin ocasionar aquests dies, que s'aixeca una mica, no?, aquest confinament. Ara parlarem una mica de les mesures, també.
Sí, el que sobretot deia la FEC era que, clar, que evidentment durant un estat d'alarma la llicència no et podia donar cobertura, és evident, però perquè és que tu, de fet, estàs fora de la llei ja si surts, no? Però el cas és que hi havia gent que volia un reemborsament, que hi havia d'altres que deien, home, si tu, per exemple, no fas servir el cotxe i tal, tampoc et tornen, saps? Vull dir, et tornen els diners d'una llicència que tal. La diferència amb aquest intent que fa la FEC per assegurar-nos és que l'estat d'alarma, és a dir, podrem sortir, però l'estat d'alarma està vigent encara i estarem assegurats perquè realment sí que practicarem l'esport. Aquesta és la diferència. És a dir, que encara estem en estat d'alarma i que tot i els decrets que deien que no hi havia cobertura, que deien que tal, sí que estarem assegurats per la pràctica de l'esport. I això deixem-ho clar.
I fins i tot a casa. Vull dir, es va poder ampliar a la cobertura fins i tot a casa. És a dir, els esportistes d'èlit i els no d'èlit, amateurs que poguessin lesionar-se aquests dies practicant esport a casa per continuar mantenint l'estat de forma física, també els hi cobria l'efecte. Vull dir, també, al final sembla que s'han calmat molt les aigües, no? I que sí, hi ha hagut un acord en aquesta situació.
Sí.
Una pregunta, com veieu que serà la nova retornada a les activitats en muntanya? Que anirem tots amb mascareta, potser? O què? O anirem cada una als 2 metres un de l'altre? O no tornarem? O vés a saber. Perquè el que parles és de tornar a l'esport individual.
De moment sí, clar. De moment sí, clar. És que jo crec que això és una cosa que va pas a pas. Em fa la sensació que... És a dir, ara de moment fem com un entrenament. Els que som gent de muntanya, això és un entrenament. Vull dir, això no és anar a la muntanya. És a dir, tens sort potser de tenir un espai més o menys gran o més o menys... verd per anar a passejar, però ja veurem amb quines mesures hi podrem tornar. Des de des de l'Aragó sí que sé que han fet una campanya que volien recuperar el tema per anar als refugis i tal, però clar, vull dir, ja veurem en quines condicions podrem anar aquest estiu al Pirineu i en quines condicions podrem acabar anant a un refugi. En refugi les habitacions són compartides.
És que és això, el refugi és un punt molt sensible, no? Vull dir, és dels llocs que, podríem dir, anar a la muntanya podries trobar-te 1.000 persones en un parc natural i no les veuries amb tot un cap de setmana, però en un refugi és un espai molt petit i on les condicions són bastant concretes i poc recomanables pel que fa a aquesta nova normalitat, aquesta paraula així tan, que sona tan malament, podríem dir, no? Aquests dies, nova normalitat. Sí.
Sí, però sí que és cert que realment són els refugis els que s'emporten la brutícia, és el que deien els de l'Associació Aragonesa, els que s'emporten la brutícia de tot aquell entorn. És a dir, Goriz és el que reuneix tota la brutícia del Parc d'Ordesa, de com a mínim de l'entrada cap a Monte Perdido i tot això. I llavors, clar, vull dir, és allí on hi ha doncs, totes les acampades, tal, 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 i no sé. Sí que és cert que bueno, s'haurà de veure de quina manera podem tornar-hi. Potser només amb escapades allò d'un dia. Després també s'ha de veure si és que realment podrem accedir al Pirineu.
I també les condicions. Ara també pensava que em vaig xocar aquesta setmana a veure la notícia de que l'esportiva havia creat la primera mascareta amb un filtre higiènic per a la pràctica de l'esport, no? Tindria un filtre intercanviable i es podria reutilitzar i estaria adaptada, no? Per pràctiques esportives. No sé si haurem de veure ara gent a la muntanya amb mascaretes esportiva. I si hi haurà també tot un negoci i tota una indústria aquí darrere ara, qui sap.
O també dintre mateix del centre excursionista, com organitzaràs una sortida del centre excursionista? És igual, ja no poso d'aquestes massives que s'havien fet, vull dir, simplement amb 8 assistents, 5 assistents, vull dir, són gent de famílies diferents, gent que arriben allí, fas una sortida i no ho sé, vull dir... Bueno, es poden fer sempre amb una certa distància, però igualment estàs compartint. Normalment les sortides de centre solen durar com a mínim 6 o 7 hores. Vull dir que és un tema complicat. Ja ho veurem, suposo, a mesura que ens vagin donant una mica més de... una mica més de detalls sobre com es fa.
També amb els centres trobarem un problema de responsabilitats, perquè no està molt regulat les responsabilitats d'una sortida, no?, al centre. I ara que afecti aquest tema del coronavirus, podria recaure la responsabilitat judicial o penal sobre el responsable d'una sortida per un possible brot? Bon, clar, és que...
No passa bé si venia algun grip.
Clar.
No passa bé si venia algun grip.
S'haurà de fer control amb la temperatura?
Clar. No sé si el centre excursionista podrà disposar de test.
Clar. Per tots els socis, no?
De testos ràpids per tots els socis i poder oferir unes sortides
segures. Jo que com a la nova normalitat, no?
En lloc de la Congost, ara rebrem testos, no? Suposo, a casa.
Sí.
El regalet interessant.
Exacte, haurem de parlar...
Ah, espero que fins a la primavera no hi haurà vacuna.
Sí, bueno, és el que hi haurà, suposo. I a més també, és a dir, ara anem de cara a l'estiu, és a dir, els sanitaris diuen que de cara a l'estiu hi haurà una baixada per un possible rebrot de cara a la tardor, llavors, clar, tampoc no sabem, és a dir, si és que és el, com ho farem, què és el que haurem de fer, és a dir, és tot una mica complex. No només pel tema de la muntanya, també penso en el tema de l'escalada esportiva, vull dir, són zones compartides, zones que toca tothom, la gent es mou per allí, és una cosa complicada. Sí, sí, serà complex, no sé. No sé si hauríem també de recordar una mica als oients, de moment, què és el que sabem i què és el que es pot fer i què no es pot fer pel tema de pràctica de l'esport. Mm. Ho diem...
Poden canviar d'aquí dos dies,
Bueno, normalment sí, dissabte. Bueno. Normalment cauen dissabtes, això, aquestes compareixences sorpresives, no?
Sí, sí, sí. És que a vegades sí costa una mica. Bueno, en principi s'ha de ser prudent, però bueno, en principi l'esport individual amb les persones que conviuen a la mateix domicili, és a dir, les que formen part de la unitat familiar, amb una persona es pot sortir a passejar i a fer esport i en principi hi ha uns horaris, unes franges horàries que cal complir, de 6 a 10 del matí i de 8 de la tarda a les 11 de la nit.
Us comento una notícia. Sabeu que als Estats Units hi havia un foc de coronavirus a una càrnica de Dakota del Sud? Doncs a Binefa també, a dos escorxadors, acaben de tenir ara un problema i 374 treballadors estan contagiats.
Ah, molt bé. Això a Binefa.
Tenen problemes.
Bueno.
Sí, sí. Fins i tot amb això, amb l'alimentació, no? Vull dir, és un tema que ara mateix no ens plantejàvem, quan parlàvem d'excursions, no?
I és un tema...
Més amb una transmissió ambiental, però fins i tot què pots portar amb una excursió perquè no t'afecti o que has de menjar perquè, no sé, és una miqueta complicat a partir de...
Sí, és una mica complicat. És una mica complicat. Es veia com... No sé, veiem com ara amb aquesta petita obertura, com que veiem una mica la llum, però de totes maneres és una mica complicat perquè... Jo crec que realment, fins que no surti la vacuna, com diu el Josep Maria, difícilment estarem tranquils amb qualsevol de les activitats, ja sigui la muntanya, que sembla que sigui una de les més solitàries i les més netes, entre cometes, perquè al principi de l'estat d'alarma va sortir també una notícia d'uns muntanyistes que s'havien contagiat al cim d'una muntanya també, no? No sé si de la Neto potser o...
És perfectament possible, però si eren a la Neto i fins i tot a l'Everest, bueno, les cues que hi havia.
Sí, clar,
vam entrar
sí,
abans
clar,
de la tancada. Abans de que ens confinessin, mesos abans, parlàvem d'això, de que hi havia cues i per pujar a l'Everest, que dius, ostres, que són 8.800 metres d'alçada.
Uh-huh.
I setmanes després, que... una fotografia a la Neto, que dius, vale... Com ja he dit a l'editorial, ens ha frenat la realitat.
Que el Tíbet, la primera delegació, per dir-ho així, de Xina, vol tornar al Tíbet i a l'Everest i totes aquelles muntanyes per primera vegada. És a dir, ara realment estaran solitaris allà en un moment en què no es pot moure ningú de tot el món per fer cap vol, per cap intenció d'atacar cap cim, ni molt menys. Vull dir... Seran aquests paisatges tan verges, desèrtics, i qui pugui anar tindrà una sort tan gran.
Exacte, del tot. Serà complicat, però anem-ho veient. Jo crec que això s'ha d'anar veient. Hem d'anar veient què és el que finalment ens permet, no la llei, sinó potser una mica la realitat.
D'acord, bueno, tancant,
aquí,
no?
Pot... A veure si fem un altre programa confinat.
Esperem que no, eh? La nostra intenció és no fer-lo, però...
si passa.
Més va confinat que confitat, de moment.
D'acord. Prenem la paraula.
Camins del Pla i la Muntanya, un programa del Centre Excursionista de Balaguer que ens informa de totes les seves activitats i de l'excursionisme en general. Camins del Pla i la Muntanya, el darrer dilluns de cada mes, a les 8 del vespre.